Set de ràdio. Són les 8.
Marca't un canyo.
Marca't un canyo, amb Aina Grau i David Gutiérrez. Participeu al programa a través del Twitter, mencionant-nos a @marcatuncanyo o fent tuits amb el hashtag Marca't. O, si ho preferiu, deixeu-nos els vostres comentaris a facebook.com/marcatuncanyo.
Benvinguts un dijous més a la Casa de Futbol de Set de Ràdio, en aquest dijous 16 d'abril, en el que analitzarem el partit del Barça d'ahir davant del PSG en aquesta anada de quarts de final de la Champions. També repassarem la resta de resultats amb l'èmfasi a la contundent derrota del Bayern de Pep Guardiola davant el Porto. I per acabar farem la prèvia del Barça-València d'aquest pròxim dissabte. De tots aquests temes en parlarem al debat del Marca't amb el Jordi Sotorra, el Marcos Castro i el Quim del Clos. Però abans saludo al nostre meravellós tècnic, el David Gutiérrez Guti, a les vies de so. Bona tarda, Guti.
Bona tarda.
Avui, què és el que preguntem a les xarxes?
Avui preguntem si l'1-3 contra el PSG creieu que és un coixí suficient pel partit de tornada. I ja sabeu que ens podeu comentar al facebook.com/marcatuncanyo, al twitter.com/marcatuncanyo i també teniu el hashtag Cuixinet Marca't per anar-nos dient coses.
I ara sí, amb tot el menú presentat, us convidem a quedar-vos amb nosaltres fins a 9:45 al 91.7 de l'FM a 7 de ràdio.
La tertúlia del Marca't un canyo. Si voleu formar part del nostre debat, interveniu a la tertúlia a través del Twitter a @marcatuncanyo o fent tuits amb el hashtag Marca't, o bé escriviu a facebook.com/marcatuncanyo.
Comencem avui un programa Marca't sense seccions a la tertúlia Tutipleni per parlar d'aquest Barça-PSG d'ahir, PSG-Barça en concret. Saludem els nostres tertulians, Jordi Sotorra, bona tarda.
Bona tarda, Aina, com estàs?
Molt bé, i tu? Vens animat, no?
Sí, home, després d'ahir.
Què més vols?
Quim del Clos, com va?
Bé.
Vas veure el partit?
I tant.
Vas disfrutar?
Sí, bé, m'ho dic bastant, sí, bueno. Ja comentarem, hi ha cosetes,
bueno,
però...
Estàs content?
Estic content.
Molt bé, i l'últim, Marcos Castro.
Bona tarda,
bona
Aina.
Bona tarda.
Molt bé.
Bé, no, el Barça?
Sí, i tant, molt
Xavi, bé.
Home, mira, vam parlar la setmana passada.
Per això ho dic.
Va tenir els minuts de protagonisme, també. Sí.
Per això ho dic. Abans d'entrar en matèria, per això, i parlar del partit del Barça d'ahir contra el PSG, fem un repàs a com han quedat els partits d'anada dels quarts de final de la Champions. Jugats dimarts...
Jugats dimarts tenim l'Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0 i la Juve 1, Mónaco 0.
I jugats ahir dimecres?
Un parell més, el PSG 1, Barça 3 i el Porto 3, Bayern de Múnich 1.
Gràcies, Guti. Primer de tot, la pregunta més general que us podria fer. Què us va semblar el partit ahir del Barça al Parc dels Prínceps?
A mi m'ha semblat que no hi ha tornada. Que amb l'1-3, no sé, és que ells han de venir aquí a fer un 0-3. Jo no veig el Paris Saint-Germain fent un 0-3 al Camp Nou. I em sembla que és l'eliminatòria menys interessant, perquè els altres partits estan tots molt macos, i el del Barça, bueno, sí, hi anirem allà i farem un mosaic o aquestes coses que fem, o cantarem l'himne a capella, però bueno, les altres tenen molta, molta, molta més xitxa que no la del Barça.
I això, perdó, això és dolent? No ho estàs dient com algú?
No, dolent no, és perfecte per nosaltres, però des del punt de vista de l'espectacle, doncs potser és l'eliminatòria menys atractiva a dia d'avui, les altres són cañonazo.
Bueno, però a priori no era tampoc la menys...
No
era la més atractiva, que potser l'Atlètic en Madrid s'enduia, però eren dos, en principi eren dos equips que amb un bon cartell i que
sí, sí.
Una eliminatòria per veure i no sé,
no, no, o
que, sigui, que diu molt a favor del Barça haver tret el resultat que va treure ahir.
I tant, diu molt a favor nostre i bueno, i haver-la encarat ja només a l'anada, doncs és, no sé, a mi diu molt del Barça i diu molt del que podem esperar d'aquest equip a semis.
Sí, la veritat és que el Barça va començar molt bé el partit, a mi em va sorprendre moltíssim el plantejament, bueno, amb valentia que té aquest equip i sobretot aprofitant-se de les baixes d'un Paris Saint-Germain que per mi el resultat hagués fos diferent si Berratti, si Mota, si Ibra haguessin jugat aquest partit segurament per la influència que tenen en el seu equip, però a mi el que em costa encara de veure el Barça més enllà de les seves individualitats, els dos gols de Luis Suárez, és que pugui completar un partit rodó tant a Lliga com a Champions. I avui en podem parlar, podem detallar, a veure, buscar les raons de per què no ho fan, perquè la primera part realment va ser força interessant el joc de l'equip, sobretot també es veu a Sevilla la primera part també, un joc de posició, un joc més combinatiu, però pateix, vull dir, pateix els últims minuts de la primera part, també la segona, i de moment són les individualitats, sobretot els tres davanters del davant, el que més m'està agradant, i és que també està aguantant l'equip. Però tinc aquests dubtes, considero amb tu, Jordi, que el partit de tornada, a veure, és difícil que el Barça pugui marcar tres gols i que sobretot que el Barça no pugui marcar tampoc cap, i òbviament de les miniatures que comentava abans l'Aina, el Barça és la que té més encarada, i és una llàstima perquè el Barça té una de les plantilles millors d'Europa i ahir també, doncs, a la segona part li va posar en dificultats a aquest Barça. Però doncs això, m'agradaria saber la vostra opinió per compartir per què li costa tant, no?, aquest Barça jugar un partit rodó als 90 minuts.
Sí, sí, clar, jo sempre penso que sempre analitzem el Barça en base a el millor Barça de Guardiola, no? Eren 90 minuts perfectes. A dia d'avui, Luis Enrique no ha aconseguit fer un gran partit contra un equip de veritat, no? Perquè contra el Madrid vam tenir moments de desconnexió, l'altre dia ni que sigui el Sevilla també, amb el Paris Saint-Germain també, però entenc que és el que ens hem d'acostumar d'aquest equip, no? Perquè, per exemple, després el canvi en què posa Mathieu i fem un mig del camp amb Busquets i Mascherano, que no hi estic en contra, però bueno, això ja et diu una mica que no va estar a tenir la possessió, més un mig del camp de perfil físic, però també és veritat que els moments de desconnexió o aquests partits on no domines 90 minuts són contra equips de veritat, no? Clar, que el Paris Saint-Germain tingui un quart d'hora 20 minuts seus, doncs, bueno, és prou correcte. Sí. Que el Sevilla al seu camp també, doncs, bueno, és comprensible. Però... Va,
sí, però el problema és que després no saps reaccionar, eh? Vull dir que el dia del Sevilla, sobretot, estic d'acord que el Sevilla pot tenir els seus 20 minuts, mitja hora de partit que et pugui apretar, sobretot si tu marques els gols, el Sevilla doncs ja no té res a perdre i es tira cap endavant, però et marquen el segon gol prou d'hora com per poder reaccionar i el Barça no ho aconsegueix. Jo crec que és preocupant aquests punts de desconnexió que a vegades el Barça no saps per què en un partit, però de cop no allò que dius bueno, ja s'intuïa, no, de cop que és com si es parés el partit i comença un de nou, no? I això és perillós perquè l'altre dia contra el Sevilla van ser dos errors individuals als gols, però realment el Barça després no va saber trobar la manera per ja no et dic de marcar un gol, que la primera part el Suárez em va tenir com per haver-ne fotut 5 i no els va fotre, però entre el segon gol del Sevilla i que s'acaba el partit, el Barça no tens una sensació de dir, ostres, és que hem apretat, hem tingut alguna ocasió i mira, mala sort, no ha pogut ser, no?
Sí, sobretot és estrany perquè l'actitud és bona, és a dir, no és com quan vam anar a Noeta, que ostres, veus l'equip que està desfet, aquí l'actitud és bona, veus que tots apreten, però sí que jo crec que per exemple, tant el partit d'ahir com el partit de Sevilla tenen dos errors puntuals, tant el de Mathieu com el de Bravo, que jo crec que sí que condiciona una mica, però jo crec que ens hem aquest equip no ha demostrat tenir 90 minuts complets de concentració i potser és el que li falta per acabar de creure'ns-el, no? Ostres, ens el creiem però no del tot, i bueno, ja veurem el tram que queda de temporada, que segur que tindrem moments molt al límit on o tenim concentració o qualsevol equip de la part de baix que s'estigui jugant la vida ens pot empatar un partit i bueno, fer perdre'ns la Lliga.
Després dels partits del Barça, que semblàvem sí que va tenir l'eliminatòria bona contra el City, però la Lliga va estar una mica irregular, amb baixa d'intensitat, creieu que el resultat d'ahir almenys és un cop a la taula i un missatge per a la resta d'equips d'Europa?
Per mi sí. per mi qualsevol equip que fes un 1-3 com el va fer a camp del Paris Saint-Germain, jo el tindria en compte com a candidat a guanyar la Champions. I el missatge que donem nosaltres és l'oposat al que dona el Bayern, per exemple. I jo crec que això a Europa doncs vol dir, no? Perquè no sé, jo crec que a dia d'avui el Barça no es creu o no es considera inferior a cap equip d'Europa. I per mi aquest component psicològic a l'hora de jugar una eliminatòria de 180 minuts és per mi més important del que ens creiem.
Sí, a més, estan molt d'acord amb les seves paraules, Jordi. I un tema interessant a destacar també és aquesta competitivitat, aquesta experiència que demostren, més enllà de que sigui una de les millors plantilles d'Europa, crec que l'equip ho sap i òbviament és favorit per guanyar la Champions, precisament perquè ahir vam veure els errors defensius d'un Bayern que veiem que Alemanya té la Lliga guanyada, però que quan va a Europa no demostra el seu nivell. Per
exacte.
Tant, i jo em recordo quan parlàvem del sorteig d'aquests aquí, volies i que no volies, imagineu-vos aquest Bayern sense Robben i Ribéry amb la defensa que va demostrar ahir amb els tres davanters que té el Barça. Vull dir, és cert que segurament si veiem el nivell dels partits que estan havent, segurament el Real Madrid sigui el rival més dur si s'enfrontés al Barça per el nivell de joc que està demostrant també, però és favorit i crec que aquest Barça també pot guanyar la Champions, inclús pot guanyar el triplet. Vull dir, tot i que no faci aquest joc tan de posició de l'època de Guardiola, que a mi em va recordar, vull dir, la primera part del Sevilla a les 30-35 minuts van ser senzillament espectaculars. Vull dir, era un joc molt combinatiu de l'època de Guardiola, apropant-se molt, però que és això, que després és el que els falta aquests 90 minuts, però crec que Europa, a mi l'equip m'està agradant força, amb un Suárez 6 gols crec que ha marcat en 6 partits, sí. Vull dir que és una de tenir en compte,
és un Suárez ha marcat 4 gols en dues eliminatòries,
és que això suma moltíssim,
suma moltíssim al camp contrari, com... ha marcat 2 gols al camp del City i 2 gols al camp del Paris Saint-Germain, sí. Que són gols que van al doble, vull dir,
a demostrar, sí, i més el gol del dia del Madrid que segurament et pot donar la Lliga.
No, sí, vull dir, Luis Suárez no...
I més aquesta temporada
no descobrirem avui,
i però... estem notant el que li faltava. Vull dir, és que tu comparaves les plantilles de l'any passat de molts equips d'Europa i no entenies com el Barça no podia tenir un davanter centre de l'estil que fos, però en la seva plantilla, perquè jugava Messi com a fals nou, però que la seva plantilla no tingués un davanter de l'estil que fos, que el Madrid, qualsevol equip ho tenia, crec que es nota moltíssim el que està donant Suárez, tot i que a mi també em desespera bastant, he de dir, perquè falla ocasions, sí. Fins i tot em recorda l'època de Samuel Eto'o, vull dir, són jugadors que amb caràcter, amb ràbia, que li dona aquest punt a l'equip, però que Suárez també té les seves, com el que comentava abans l'equip davant del Sevilla, ocasions claríssimes, però clar, fa un partit com el d'ahir i, bueno, solament fa falta lavar-lo i ja està.
Sí, no, i aquest moment de forma i aquesta ratxa golejadora de Suárez també implica que els equips no poden només centrar-se en Messi a l'hora de concentrar els seus esforços defensius, i això sí, potser és pitjor per Suárez però molt millor per Messi perquè juga més lliberat. I amb el que deies abans, jo també crec que el Madrid és a dir avui qui ens pot plantar cara a Europa, i el que deies del Bayern, el Bayern l'eliminatòria passada li va tocar el Shakhtar, van a camp del Shakhtar, li van empatar 0 i després sí que al seu camp li va fotre 7, però bueno, perquè sí. Crec que els primers minuts li piden un penal i expulsió al Shakhtar i bueno, llavors ja és barra lliure, però i a mi m'està sorprenent, perquè jo sí que creia que aquest Bayern, tot i les baixes, és un candidat a fer un paper més que digne a Europa, i de moment doncs justeja.
Ahir qui tenia moltes baixes era el PSG. Els primers minuts va sortir deixant jugar el Barça, esperant al mig del camp, no pressionar. Us esperàveu potser una mica més dels francesos en aquesta eliminatòria?
Jo crec que condiciona molt el tema de les baixes, eh? És que és, clar, és com si el Barça doncs jugués sense Messi, sense Alba, sense qualsevol jugador del mig del camp tipus Verratti, que els hi pot aportar molta creació en el joc. I és això, tens moltes baixes, tampoc no saps com ben bé afrontar el partit, i també coincideix que és el dia que Suárez té el dia, precisament, no? Clar, el dia del Sevilla es va fallar totes i més, i ahir, doncs, clar, fa dos gols que, diguem-ne, que se'ls fabrica a ell, no? Clar, si Suárez té el dia i te'n fot dos a camp contrari en una eliminatòria, doncs és que ja ho pots fer molt bé, que està complicat el tema.
Sí, més que és que comentàvem, sense Mota i sense Verratti, el Paris Saint-Germain no tenia una sortida pilotada tan clara al mig del camp com ha fet o va fer davant el Chelsea, perquè són dos jugadors bàsics al mig del camp. Matuidi a mi em va tornar a m'encantar, és un jugador d'anada i tornada que el Barça, sempre aquest tipus de jugadors li fan molt de mal, i Brav, vulguis o no, és un recurs velocíssim a l'atac, perquè o pot jugar combinativament o buscar-lo amb passada llarga, i això sí que Piqué i Mascherano no van patir tant. Per tant, era difícil l'aposta de Blanc davant un equip que sabies que t'anava a treure la pilota, que Messi, el xut del pal, el gol de Neymar tan aviat amb un error, paper de Thiago Silva primer i després de Luis, que es va demostrar que no estava pel partit, més enllà dels dos, les dues sotanes, els dos canyos del Suárez.
Si hagués estat, també li hagués fotut, perquè
no, però vull dir,
és un jugador, com... és el no, màxim sí. farsant del futbol actual, Luis.
Ara anem a fer pilota rosa. Sa mare avui ha fet un missatge donant suport al seu fill, perquè recorren molts memes a internet de les sotanes a David Luiz. Aquí deixo la dada, si ho voleu buscar, crec que és a Instagram, on ha sortit en defensa
la mare de David Luiz. Té Instagram, no?
Sí.
Està bé, ja l'haurem de seguir, no? Un must.
No, a veure, és el que comenta el Quim, però a mi el que m'agrada de Luiz és el caràcter que dona l'equip, vull dir, inclús a la seva pròpia afició, perquè l'equip estava gairebé adormit i la seva sola presència va fer que l'equip es revolucionés, perquè això és típic de Luiz, que ho desordeni tot, i òbviament a les dues jugades aquelles va caure, però segurament podria caure qualsevol defensa davant d'un jugador com Luis Suárez, però òbviament si tu busques algun tipus d'estabilitat o d'equilibre en un equip, òbviament de Luiz no te la donarà, i clar, si va sumant totes aquestes baixes, que per ser el Camp Nou ho estaran, vull dir, suposo tornar a Berrat i tornar a Ibra, i el Barça no s'hauria de confiar tot i el resultat, però tenia òbviament molt avantatge el Barça amb aquest primer partit.
Clar, ara parlaves del partit de tornada, Ibrahimovic i Berrati ja estaran. Espereu un partit més directe on el Barça haurà d'estar atent a tenir contres que se li presentin, ara que també estem veient un Barça més vertical. L'últim gol de Luis Suárez d'ahir era una contra...
Sí. Jo crec que el Barça farà una mica un partit de d'on està la pelotita, no? De tenir la pilota, de minimitzar errors propis i minimitzar les ocasions del rival, i no sé, és com a la fase de grups, no? Que aquí vam guanyar, no recordo exactament el resultat.
3-1,
però bueno, no va ser un partit complicat. I jo crec que també, no dic que no vinguin a totes al Paris Saint-Germain, però un tema...
Sí, s'està guanyant, bueno, s'està jugant la Lliga, vull dir,
sí.
Clar, tampoc pot reservar cap jugador, o si ho fa és per saber que té el campionat domèstic de lluita per guanyar-lo.
També és veritat que el Barça no crec que reservi gaire jugadors contra el València.
És que no hauria de reservar jugadors en cap dels dos partits.
Sí, sí, les dues són importants.
Vull dir, vulguis que no, el Madrid va anar al camp del Schalke 04 amb un 0, i va treure un 0-2 i una mica més, i
sí, sí,
i li foten l'aigua al coll.
I el Paris Saint-Germain és molt més equip.
Per això que no pots anar al Camp Nou el dia del Paris Saint-Germain, no, dient, no, jugarem amb els juvenils, que això ens ho trobarem a la gorra.
Està clar. El que passa és que sí que són en 6 dies 3 partits, que bueno, no sé, jo, bueno, no sé, clar, el que sí que és clau és el dia del València, eh? Jo crec que el dia del València no pots empatar, i el dia del Paris Saint-Germain pots empatar, inclús perdre, i el València crec que és una, bueno, a l'anada ens ho va posar molt molt complicat, i sort que Busquets es va il·luminar al 90 i tants, però clar, tu aquí al Camp Nou no, ni tan sols pots cedir un empat, perquè el Madrid guanyarà a casa i se't posen per davant a la Lliga.
Ara parleu de l'equip, reserva jugadors o no, és molt clar, després en parlarem del partit del València, que el València jugarà l'11 que més o menys coneixem tots, però de cara al PSG m'agradaria treure un nom, potser per al tipus de partit que li pot esperar al Barça, no sé què n'opinareu, i és Xavi Hernández.
Jo he de dir que últimament quan entra Xavi Hernández a jugar l'última mitja hora, disfruto com un animal.
Home,
i no el veus d'inici?
D'inici, no ho sé, també és veritat que últimament els partits d'Iniesta justegen una mica.
Bueno, s'ha de veure també el cop que té Iniesta, si li permet jugar, eh? Vull dir que, tot i que sigui només un cop, anava molt coix, i potser no per una setmana, és pel just.
També és veritat que potser en 90 minuts tampoc veiem el mateix Xavi que veiem en 30, no? Xavi entra els últims 30 minuts a tenir la pilota, a fer jugar l'equip, ell està fresc i els altres estan una mica més cansats, i llavors jo crec que s'equilibra una mica la condició física. Clar, 90 minuts de Xavi o que jugui 60-70 minuts, doncs no ho sé, però bueno, veig que podria ser un partit per ell, més que qualsevol partit a fora de Champions, potser una mica més d'anada i tornada, més doncs, un partit aquí on tampoc et cal guanyar, diguem-ne, i a tenir la pilota, a fer jugar l'equip, em semblaria una bona alternativa.
A mi, Xavi, els 30 minuts d'ahir són una delícia, realment, de Xavi, del millor Xavi del principi de la seva carrera, de l'any 2000, bueno, sobretot quan va arribar Rijkaard, no? que veiem aquest Xavi més avançat i controlant el partit com a ell li dona gana, i fa un partit espectacular. L'únic que amb Xavi tinc dubtes perquè no està sent, no sempre és com ahir. Vull dir, a vegades quan surt Xavi no ni fa control al partit ni dona més fluidesa en el joc, i a vegades sí, no? Vull dir que jo crec que hem d'anar pues, de ploma amb Xavi, perquè ara tothom és, oh, Xavi, els últims 30 minuts quasi bé titular, no? I no ho tinc tan clar jo, perquè Xavi aquest any, tot i que sí que ha tingut moments de lucidesa molt, i que ha fet que ha sigut una mica la llum que ha fet guiar el Barça, diguem, en alguns instants de la temporada, no ha aconseguit sempre tampoc. I no oblidem que Xavi és un jugador que té 35 anys.
I jo tampoc ho hauria descartable amb la idea que porta Luis Enrique, que la parella central fos a Mathieu Piqué una mica per disputar-li el joc aèri a Ibra, i que al mig del camp fos Mascherano, Busquets i un tercer jugador, que serien Rakitic o Rafinha, eh? Jo tampoc ho veig...
Sí, no... sí, és una opció sí. factible. Tenint en compte que a Luis Enrique li agrada molt Mascherano, tant a la posició de central com a mig centre també, i sobretot...
Ahí compartiràs.
Sí, sí, per fer joc, va ser dels millors, i pel tema de joc aèri, sobretot, que buscaran pilotes a dalt per buscar Ibra. A mi el tema Xavi, estic molt d'acord que als 30 o quan l'equip necessita tenir aquest control, perquè clar, hem de tenir en compte que aquesta temporada l'equip, clar, crec que té un problema a l'hora de que hi ha molts jugadors com, no sé, Busquets, Iniesta, Xavi, que busquen més a la passada, aquest joc més de posició i anar més tranquil, però clar, quan la pilota arriba a Messi, va arribar a Suárez o arriba a Neymar, la velocitat s'incrementa, llavors clar, això és molt difícil de poder aturar perquè és el joc natural d'aquests tres jugadors. Per tant, jo crec que Luis Enrique està treballant amb aquesta visió de com trobar l'equilibri d'aquí un paper com de tenir el Rakitic, és a dir, el Rakitic del Sevilla, tu Jordi, que també el va seguir molt, era un tros de jugador, però perquè jugava com a mitja punta en un altre tipus de sistema. I ahir no se li va veure tant perquè està fent un treball físic al mig del camp que no, òbviament no és tan visible com d'altres.
Sí, sí, és més el Rakitic de Croàcia, més del doble pivot i més de rascar i de compensar que no el de
Clar, el
de
Sevilla. Un Xavi amb Dani Alves també a Sevilla fer un partidàs, però clar, el Bernabéu també quan va jugar al Madrid allà a la banda va ser no arribava a Xavi defensivament per poder cobrir les arribades d'Alves.
I de cara a veure si és Xavi el partit de tornada o no, potser cal veure també si Iniesta arriba al partit del València, no? Perquè si el partit del València Iniesta no arriba i has de fer jugar Xavi, clar, fer jugar Xavi contra València.
O Rafinha.
Llavors, un mig del camp amb Rakitic, Rafinha...
Ja ho ha fet més d'un cop, eh?
Bueno, ho va fer a Vigo, però no va sortir molt bé, crec.
Ho va fer a Vigo,
no?
Sí.
No va sortir molt bé, bueno. Però perquè és un perfil de no, jugadors...
Són dos perfils sí, molt, a mi, molt
semblants.
Sí, a mi, sí. No, a mi no em convenç. O sigui, els dos jugadors m'agraden, però potser junts... Potser perds una mica la referència a l'hora de treure la pilota.
Però bueno, Xavi i Iniesta també són dos jugadors que són molt semblants i han jugat junts durant molts
sí,
anys.
Sí, però clar, són bastant millors que Rakitic i Rafinha, no? Vull
també
dir.
És veritat. Clar.
Recapitulant i tornant al partit d'ahir del PSG-Barça, la primera meitat, després del gol de Neymar, el PSG semblava que s'animava una mica i el Barça va arribar puradet a la mitja part, però a la segona meitat van canviar de xip i van aconseguir marcar els dos gols. Una mica diferència del que parlàvem abans del dia de Sevilla, que amb el 0-2 es van posar 2-2 i el Barça va ser incapaç de reaccionar. Creieu que hi van fer un pas endavant en aquest sentit?
Bueno, jo crec que també el Paris Saint-Germain va reaccionar perquè si ells tenien alguna oportunitat de passar l'eliminatòria era apretant a casa. Clar, el que no pots fer és que te'n marquin un i tornar-te'n a darrere, perquè si et fan el segon, com ja es va veure, doncs ho tens molt complicat. I sí que bueno, van tenir una primera reacció, però jo crec que la segona part el Barça va sortir molt seriós i vull dir, jo crec que en cap moment els jugadors van veure perillar el control del partit o l'eliminatòria, no? I més quan ja va arribar el segon i bueno, jo crec que ells estaven bastant caos. Bueno, va arribar el tercer i ells, bueno, pues, malauradament Matías fa el gol en pròpia porteria, que potser els hi dona alguna opció més, però bueno, jo, és que realment aquest gol, l'únic que diferència és que ells amb el 0-3 aquí abans anaven a la pròrroga i ara passen.
Clar, el gol de Matías va deixar una mica de mal regust. No hauríeu preferit un 0-3 net?
Oh, evidentment.
I més amb Matías.
Matías, cuidado, eh?
Dos errors
i un gol contra el Madrid i un gol contra el Celta que ens donaran la Lliga. Guti, agafa el tall aquest.
Matier, ja sabem el que és. És un jugador...
Un jugón.
A veure, no. És un bon jugador.
Per tu, els 20 milions, 10 i 10, no? 10 a cada gol i ja està.
10 a cada gol i
el poder distreure. I d'ahir no resta.
No, a veure... Sap greu, a mi aquest és un gol que sap greu, no? Perquè el tio intenta xutar-la cap endavant i xutar cap enrere. Ter Stegen deu pensar, bueno, tio, què fots? Però bueno, no, perdona.
No, vull dir que Matier, tots sabem el que és un jugador que és un defensa que és ràpid, que el tall va bé, que parar el va bé, però que després a l'hora d'intentar ser combinatiu li costa bastant, i no és un, no és el millor central del món, ni ho serà. Per tant, pot tenir les errades que pot tenir. Vull dir que això ja sabem, i per això la parella de centrals és Piqué i Mascherano, que com a jugadors són, li donen 30.000 voltes.
Sí, però sí, perdona.
Però clar, el que dèiem, no? Que el partit d'ahir, evidentment que prefereixes un 3-0 que un 3-1, però jo què sé, tampoc no estarem merda Matié, pengem-lo perquè s'ha fet un gol en pròpia, jo què sé, pues, mala sort, sí, i ja està.
I és, jo crec que és molt com arriba el gol, no? Perquè si tu vas 2-1, encara que sigui amb el gol en pròpia porteria de Matié, i a falta de 5 minuts fas el tercer, ostres, surts d'allà del bar dient això ens ho menjarem. Clar, pues és l'últim gol i ja veies el 0-3 i dius, bueno, amb un 0-3 ja ho tenim. Però bueno, jo entenc que aquest gol no tindrà cap influència
en, i que abans del partit et diuen que guanyen els 3-1 i signes amb la punta, sí, vull dir, és que no...
o el 0-1 o el 0-1,
exacte, clar, és que, o el 1-2 o qualsevol resultat que surtis d'allà guanyant el signes i punto, no? I per tant, un 1-3 és un resultat increïble, és que no ningú l'hagués pensat abans del partit.
No, i només cal mirar els altres resultats que s'han donat a les quarts de final, no? Que sí que l'Oporto ha guanyat 3-1, però ha guanyat a casa, que és molt diferent jugar a casa que jugar fora. L'empat del Madrid i l'1-0 de la Juventus contra el Mònaco de penal.
Arriba el moment, rebaixem una mica els ànims, fem una pausa i tornem, continuant repassant.
Parlem de Montoya, no?
Sí, ara farem l'anàlisi de jugadors, i tant, Montoya, tema estrella del Man of the Match.
Molt bé.
Set de ràdio 91.7 FM.
Llega la noche de los miércoles a Barcelona, un programa diferente, con conceptos nuevos en la radio.
Llega la elección correcta en la 91.7 FM y en 7deradio.cat.
DJ.
Humor.
Porno.
Noticias de infarto.
Webcamer por teléfono.
Todo esto y mucho más
en la elección correcta, todos los miércoles de 9 a 11 a partir del 3 de diciembre. ¡Te lo vas a perder!
Set de Ràdio té dues nominacions als Premis Ràdio Associació a millor programa de ràdio local de Catalunya. El proper dia 30 d'abril se sabran quins són els guanyadors. Gràcies a tots per fer de Set de Ràdio una ràdio més gran.
Si sempre has gaudit amb el futbol, viu-lo ara en primera persona. Futbol 7 Barcelona. Forma el teu equip i uniu-vos als més de 100 que ja competeixen a les nostres lligues de dilluns a divendres. Futbol 7 Barcelona. Instal·lacions als barris de Sant Andreu i la Guinagüeta. Mútua per lesions, bar amb terrassa, pistes de pàdel i molt més. Visita'ns a futbol7barcelona.com o truca'ns al 93 112 15 49.
Vine a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, peixateries, mobles, joguines, cosmètics, salut...
La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Set de Ràdio necessita la teva ajuda. El temporal de neu i vent del passat febrer va afectar els nostres equips. És per això que hem iniciat una campanya de micromecenatge al web totsuma.cat. Entre tots podem aconseguir recaptar els diners necessaris per la reparació. Per més informació de les recompenses, visita setderadio.cat amb la col·laboració de totsuma.cat.
Els convidats de Set de Ràdio es connecten a la nostra wifi gràcies a Social & Beyond. Ja no cal donar-los una clau d'accés, només cal un like amb el seu Facebook perquè s'hi connectin. I ara, Social & Beyond ofereix, només als oients de Set de Ràdio, una oferta especial. Per la compra del seu router, servei de wifi social gratuït per tot un any. Aprofita i guanya molts fans al teu bar, botiga o negoci. Truca al 93-1234-962, 93-1234-962 i digues que has escoltat aquest anunci. Social & Beyond, pioners en wifi social, patrocina la wifi de Set de Ràdio.
Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
Esteu escoltant Marca't un Cany a Set de Ràdio.
Seguim a Set de Ràdio quan són 8:45 del vespre i passem a repassar una mica l'1-1 del partit d'ahir del Barça amb un nom que suposo que tots els culers van apuntar ben fort ahir al seu ens inicial, com va fer Luis Enrique, Martí Montoya.
No, jo sóc defensa de Montoya i tenia una conversa amb uns companys abans del partit, ha de posar Adriano, i penso, jo crec que farà un partit correcte i és un jugador correcte i jo crec que va complir, no és Cafú, no és cap meravella, però com a suplent del Barça per mi va donar la cara i bé ahir.
A mi Martí Montoya m'agrada, és un jugador que jo crec que és pot ser útil per un equip com el Barça, però em sembla arriscat, si més no, tenir un tio que pràcticament no ha jugat i fotre'l al mig d'uns quarts de final de la Champions.
Bona.
Em sembla, si més no arriscat, vull dir, és demencial.
Clar, potser aquí està una mica, no el problema, no? Però haver-li donat algun partit de Lliga, algun partit, no sé, així amb un rival tampoc del tot complicat, per una mica tenir-los tots en marxa, no?
Si tu tenies la idea de que aquest tio havia de ser titular perquè no crec que Luis Enrique es despertés ahir de bon matí i digués, ficarem a Montoya, no? Jo crec que ho té decidit des de fa temps. Em sembla inexplicable que el camp del Sevilla no jugués, per exemple, o que no jugués algun partit abans per...
Però Dani Alves ha estat molt bé aquesta temporada, jugant...
Sí, però ja no és tant perquè Alves no estigui bé, sinó per donar-li algun minut.
Li donaria el passaport ràpid, eh?
No, jo no.
Hòstia, sí.
És que, sí.
És desesperant. És molt desesperant, Dani Alves. Vull dir, no... Ahir hi ha les entrades. No... Com es pot centrar tan malament? Ho ha fet sempre, però...
Sí, ho ha fet sempre.
Però,
sí,
a part,
no,
Dani...
Això no ha canviat.
No ha canviat. I Dani Alves no té el físic que tenia abans i continua fent les mateixes excursions però... i perd la posició. I és que tots els equips cobreixen molt bé la banda d'Alba i Neymar, sí. I deixen lliure quasi bé la banda d'Alves perquè saben que per allà podran fer mal.
Hi ha una diferència bastant important, crec, entre el que comentaves d'Adriano, no? Entre Montoya i Adriano tinc claríssim que ha d'estar per sobre Montoya, perquè així ho ha demostrat, i també hi ha molta diferència de joc i d'experiència, de tot el que tu vulguis, entre Dani Alves, que ha sigut un dels millors laterals les últimes temporades, amb Montoya. Però jo crec que Montoya és, el que he comentat, un jugador molt fiable i que en qualsevol partit, tot i que sigui molt important, per mi ha de respondre, vull dir, perquè ja ha portat molt temps a la primera plantilla i és un jugador capacitat per fer-ho bé. No esperem que del joc combinatiu i de, perquè moltes vegades Alves fa de tot, fa de la tela, fa d'interior i puja molt bé la banda. Una altra cosa és centrar, vull dir que centrar,
pues no serveix per res pujar molt bé la banda i després centrar malament, vull dir, és que llavors és una pilota perduda sempre.
Sí, però és un factor, jo crec que a l'atac és un factor de desequilibri bastant important Alves, inclús més que Alba, perquè Alba sempre busca la rapidesa o la passada més buscant el lateral dret rival. Però, bueno, jo crec que també tampoc vaig entendre molt, i jo crec que Luis Enrique tampoc ho va explicar molt durant el primer inici de la temporada. Recordo que era fins a Nadal, de sempre Montoya no va jugar res i tothom pensava que era un tema personal, no? D'aquell es pensava que ell es va trobar a jugar al filial. Per exemple, Bartra sí que va veure que tenia una millor projecció i ho va demostrar donant-li més minuts, i Montoya no, i fins que ara sí que després inclús va especular amb la seva sortida al mercat d'hivern, i ara li ha donat més minuts i sort, perquè en aquests partits òbviament per mi Adriano, vull dir, ja, si Alves, si tu vols treure ja Quim a Alves de la plantilla, Adriano jo crec que també ja li hem tret tot el profit com a jugador,
sí,
perquè ahir també, home, ahir feia un penal a l'últim minut, aquella jugada de la Betge, que dius, on vas? Treure una pilota al minut 91.
Bueno, si no fot el peu, la fot dintre, vull dir, és que...
Oh, tenia Ter Stegen, eh?
Vull dir que si no fica el peu allà Adriano i que segurament l'error de la jugada és en part seu, però també és culpa de Piqué que és un espai bastant massa gran, no? Vull dir que jo crec que Adriano és un jugador que és aprofitable pel Barça i com a suplent, vull dir que no estic dient de posar-lo com a titular ni fiar la temporada que ve Adriano i Montoya al lateral dret del Barça, perquè
si no es pot fitxar són les opcions que
clar,
tens,
no? Vull dir que no, el problema és aquest, però... no? Que... Que no tens més. I Alves marxarà.
Oh, encara no ho sabem, eh?
Però, bueno, jo crec que marxarà. Però jo crec que Adriano és... I és l'aposta que has tingut últimament en Lliga, Adriano, més que Montoya. I jo per això Jo no em fico amb qui és millor, si Adriano o Montoya, que a mi m'agraden els dos més o menys per igual, sinó que jo crec que ahir la decisió lògica de lateral era més d'Adriano, perquè ha jugat més últimament. Vull dir, és que posar Montoya és això, vull dir, és que és fotre'l en un... És que no... Et pot sortir molt malament l'aposta. Perquè...
Sí, però tot i que Adriano sí que quan ha jugat més a l'esquerra, i jo crec que a dia d'avui el contempla poc a la dreta a Adriano, i jo crec que bueno, ahir va demostrar que l'aposta és clarament Montoya, i si recordeu al camp del Màlaga,
al camp del Sevilla va jugar per la dreta, per l'esquerra, no? Va ser clar, per Jordi.
Per l'esquerra, sí. Jo crec que per l'esquerra sí que el veu com una alternativa, mai per discutir-li el lloc a Alba, però per la dreta veu més a Montoya. De fet, tant ha canviat, com deia el Marcos, la truita amb el tema Montoya, que a camp del Màlaga va ser titular Douglas amb un 0-0, un partit espantós. Vull dir que de posar Douglas...
No el recordo, aquest partit, jo.
Ostres, jo sí.
L'únic, no? Podria dir, de Douglas.
Sí, l'únic sí. De Douglas, potser en algun de cop. Vull dir que ha canviat molt la truita, i jo me n'alegro, perquè crec que Montoya no havia fet res malament, i crec que tots ens qüestionàvem de dir, ostres, és que no li dona ni bola, és que no el convoca, és que abans va Douglas... Que, bueno,
que no sabem res d'ell.
Que no sabem res d'ell. Vull dir, no sé, jo crec que algú deu... Algú ve... Deu haver fet Montoya, i la veritat és que me n'alegro.
Continuant en línia defensiva, i Luis Enrique sortia amb Piqué i Mascherano en defensa. Sembla que l'argentí Matías disputarà la plaça d'acompanyant de Piqué. Teniu alguna predilecció?
Sí. Evidentment, Matías no. I abans Mascherano que Matías, sisplau.
Sí, abans Mascherano que Matías, però hem demostrat tenir tres jugadors per dues places que jo crec que amb cap de les combinacions patim. No sé, abans, ostres, posaves a Puyol algun... Ostres, i deies, no. I jo crec que qualsevol dels que surt ho fa bé, inclús Bartra, no? Que sembla que hagi regat al quart central, que, no sé, jo crec que en Bartra hauríem de fer algun pensament, no? Perquè a mi em sembla molt bo, em sembla de nivell Barça, però un jugador que no juga...
Clar, és que el problema que el perfil i la posició, que clar. Sabem que està Piqué i que està jugant molt bé... Clar. És el problema que tenim amb Bartra, i que és com comentat més d'una vegada, que cap dels entrenadors que han passat pel Barça li ha sabut donar la confiança suficient, o ha trobat el seu espai a l'equip. A l'equip, millor, segurament si jugués en algun partit en defensa de 3, segurament Bartra podia adaptar-se de forma molt correcta.
Clar, però és que cap entrenador li ha donat la confiança, perquè tots els entrenadors s'han trobat a Piqué. Inclús un Piqué en hores baixes moltes vegades ha passat per davant de Bartra, i clar, és un problema jo, força gros que té.
Inclús també entenc que a Luis Enrique, quan té dubtes per en aquesta posició, per optar per Mascherano o per Matier, justament perquè solament va molt en funció del rival, del tipus de davanter que en tinguis al davant, jo crec que en Matier hem guanyat capacitat física i sobretot joc aeri, vull dir, tant en defensa com en atac, i això jo el Barça no ho tenia les darreres temporades, però sí que és un jugador que l'anticipació i el tall va molt millor Mascherano, vull dir, que per tant, i és una virtut d'aquest Barça, que tingui aquestes peces a la defensa, i tot i que els últims dos partits de Piqué no m'han agradat tant com els a l'últim mes, com el que va fer davant el Madrid, però bueno, per joc aeri, i quan ell està quan ha de, és el que comentaves tu, Quim, aquella jugada al final del partit que va deixar el forat aquella de defensa, que és molt estrany, segurament que el pateix més quan ha d'anar a Curi Alves o va cap a la banda, perquè ha de recuperar, i el millor no és tan ràpid com abans, però joc aeri, vull dir, qualsevol centrada gairebé sempre és Piqué qui les treu.
Sí.
Noi, el canvi a la posició de central en comparació als dos últims anys, vull dir, no té nom, vull dir, és que és el que deia el Marc abans, no? el Jordi, que tens combinacions i totes et donen solvència, no? I això hi ha diversos factors, i un evidentment és el fitxatge de Matier aquesta temporada, que és un bon fitxatge perquè és un bon jugador, vull dir, hosti, no. Tot i que ha vingut amb un cartell una mica estrany, de que és un tio que fuma, de que ens ha costat 20 milions, de que és un tipus raro, que fa declaracions fora de to, que corre estrany, que és l'antiheroi, absolutament, és aquell personatge secundari que moriria als dos minuts de pel·lícula.
Digueu, és lleig.
És no? lleig. Clar. Vull dir, clar, no és... I això, llavors... I un altre dels factors és el... A part de Matier, és l'estat de forma de Gerard Piqué. Que és increïble. És increïble.
Suposo que també és molt més fàcil per Mascherano, no? I per Mathieu jugar al costat d'aquest Piqué i no de l'altre, sí. No? I després el que dèiem, bueno, són tres jugadors per dues posicions. Jo crec que en aquest tram final de temporada, on hi haurà partits que haurem de, bueno, o defensar resultats o tenir un pla B, jo crec que el canvi que vam veure ahir, que va entre Mathieu, es posa de central i Mascherano va al mig del camp, el veurem més d'una vegada.
Una altra menció a part és Ter Stegen va sumant punts per convertir-se en un...
Sí. En un heroi.
Creieu que és una garantia perquè aquest Barça guanyi la Champions?
Sí, i tant. I la parada a Cavani, impressionant. Vull dir, perquè era un xut que, a més, que l'agafava sense botar la pilota. I
té un munt de jugadors que el tapen.
Són reflexos purs.
Sí.
I jo cada dia que em trobo més...
És un espectacle.
Més fans de Ter Stegen. Mm. I el curiós del tema... que a part que ja ho hem parlat més una vegada, de que per fi una gestió correcta per part de Zubi, que estarà ja a casa seva.
Ja hem dit dues, eh? Bueno, jo em posaria
tu mitja la de Mathieu.
Jo em posaria tres. Mathieu, les dues de la del porter, i no he fitxat a David Luiz. Vull dir...
Sí, aquesta també, sí. Eh? Que... perquè si no el faltava ja.
Els dos porters, perquè Bravo...
És que és el que jo anava, que estem jugant amb el... Si repasses els porters d'aquesta... De la Lliga, gairebé el que ha estat més pus per al seu equip ha sigut Bravo.
I va caminar el Zamora.
Sí. I amb total...
Justícia.
Mèrit i justícia, sí, sí. Exacte. Però, no, Ter Stegen és que és un porter... És que tothom veu que és un porter de futur.
Sí.
Com hem tingut a Valdés, i ojalà que no li passi res i pugui jugar. El passat que aquesta temporada, Luis Enrique va decidir que jugués Champions i Copa, però té aturades i, bueno, el joc en peu...
Sí, no,
és... Xarxes socials també sempre és molt divertit veure com la típica broma de que Ter Stegen podria jugar millor que qualsevol migcampista, sí, de molts equips de la Lliga. És veritat, perquè té una figura tècnica que, òbviament, un porter sempre ha d'aturar, però amb sortida de pilota és un noi que mai es posa nerviós.
Ara... El que caldrà veure és l'any que ve quins, clar, rols són els de Bravo i els de Ter Stegen.
I com ho accepten els dos porters, perquè ja hem sentit declaracions aquest any de Ter Stegen de dir, sí, molt bé, però he vingut aquí a ser titular.
Sí,
vull dir que...
Les declaracions de Ter Stegen a vegades són una mica agafades amb pinces, perquè el pobre no en té ni idea de castellà i li deuen agafar una traducció sui generis i mira, pues li fiques un titular.
És molt jove, és molt jove.
No,
és
21 o 22 anys.
Sí.
Vull dir que tens un altre Valdés, si tot et surt bé. Jo crec que el que dèieu, les dues gestions dels dos porters són molt bones i, bueno, com a herència de Zubi, no sé, almenys a última hora...
Que ara heu tret un nom sobre la taula, que és Víctor Valdés, porter que amb els èxits del Barça van associats amb ell. Ter Stegen pot fer oblidar Valdés del Barça?
Bueno, jo no crec que haguem d'oblidar Valdés del Barça, vull dir, jo crec que Valdés, el que ha donat Valdés al Barça
és el millor porter de la història
del
Barça.
Exacte,
és molt difícil poder...
I suplir el millor porter de la història del Barça sempre serà complicat. Si Valdés aconsegueix suplir el millor porter, vull dir que aconsegueix ser ell el millor porter de la història del Barça, tindrem tres Champions més en els propers 7 anys. Vull dir, és que... Ter Stegen em sembla un porter increïble. Vull dir, és això, no? És jove, és ràpid amb els, bueno, a l'hora de parar és un gat realment i dona molt en aquest joc que els rivals et pressionen molt a dalt, llavors aquesta primera passada que té Ter Stegen sempre dona avantatge al Barça i això és molt important.
I té caràcter, que és un detall important en general, no una posició sempre molt especial al futbol, però que el tio té caràcter perquè fa jugades, inclús els del Canal Plus deien com una jugada, no sé si me'n recordo, la primera de la segona part, que va gairebé al lateral per reforçar la pilota, vull dir, clar, té aquestes sortides, una mica ens recorda el Neuer del Bayern, però bueno, que demostra que és el seu joc, que és el seu estil de jugar, i jo crec que molt bé.
Bueno, en aquesta Champions té dues parades molt importants, tot i que en el resultat final no diguis, hòstia, pues, un gol més no t'hagués... Però que en el moment en què es donen són molt importants, no? Que un és la parada que li fa en el penal Agüero en el Camp Nou i l'altre, i amb un 2-1, el minut que era, jo crec que hagués sigut perillós, perquè el PSG hagués pogut pressionar i, si més no, empatar-te el partit i un 2-2 no és el mateix que un 1-3 ni
i després, més a nivell global, jo crec que fa molt que al Camp Nou no ens agradava tant un porter de 21 o 22 anys, no? Perquè els inicis de Valdés no són el Valdés de la millor època i que, si tu t'hi fixes per Europa, els porters són no sé, jo sempre penso que els porters es van a foc lent, no? I hi ha porters que exploten o tenen el seu millor moment doncs cap als 30, no? I tret de Courtois, tota l'altra gent té porters així més, d'una edat més avançada. I crec que un porter et doni tan bones sensacions, i ja no només sensacions, sinó rendiment, amb 21-22 anys, jo crec que hem encertat, eh? I semblava que l'única opció era fitxar Courtois, perquè ell ja havia demostrat, i pues, aquest noi ve d'allà, del Mönchengladbach, que no tinc ni idea on és, però ha demostrat saber-se adaptar de meravella i donar un rendiment immediat en partits de Champions, no contra el Granada.
El bo del cas Ter Stegen és en el PSG, en el partit d'anada de la Lliga de grups, la seva actuació va ser bastant dolenta, perquè hi van haver dos errades en el primer partit que semblava que decantaven una mica la balança.
Bueno, això demostra que és positiu a favor d'ell, el caràcter que té de... és que té un punt de que a mi m'agrada, que a mi m'agrada molt, i és aquest punt de sobradesa i que li rellisca tot.
I desafiant total, sí.
De... vale, si l'he cagat, mala pela, després ho faré bé, saps? És que... I aquest caràcter, jo crec que al Camp Nou agrada. És una mica el caràcter que tenia Valdés, de... sí, l'he cagat. Vale, ja està. Sí. Seguim, no? Vull dir que... I que és positiu, sobretot per una porteria com la del Barça, que és molt, molt, molt complicada.
I amb el que deies, jo crec que al Camp Nou, amb els porters, o amb tots els jugadors, o cauen bé o cauen malament. No sé, aquí Bojan ens queia bé i l'aplaudíem.
O Alexis, no. Alexis és el jugador.
Bojan, no? Respecte...
respecte perquè tu ets de perllà, però...
No, em queia bé a mi.
Ni tan sols a tu. Ah, vale. No, però bueno, Bojan és un jugador que va caure bé, no? I altres jugadors, Jeffren, pues no, sí, queia bé. A Jeffren no l'aplaudíem, no? I al Camp Nou...
Oh, que Jeffret té el 5è gol del 0.
No,
Jeffret,
no,
Iglesias del segle XXI.
Jeffret a dia d'avui és suplent a Valladolid.
Està a Valladolid,
suplent,
no juga.
Sí, sí. Suplent, no hi ha dret. Bueno, el que deia de Ter Stegen, que ha caigut bé al Camp Nou de primeres, no? I amb un porter jo crec que això és molt positiu, en el sentit de que un porter se li creu al Camp Nou i cada vegada run i no sé què, i crec que tenir debat a la porteria d'un equip gran, jo crec que és nefast, no? I a dia avui tenim dos bons porters que no hi ha debat, un juga aquí i l'altre juga allà, i si en una final de Champions hagués de jugar a Bravo, doncs zero debat o a l'inrevés, i crec que això és molt positiu. La veritat
és que al Camp Nou, vull dir, hem vist casos estranys com el de Víctor Bahia.
Arnau.
No, Víctor Bahia,
que... abans ho repassàvem amb el Guti, els noms dels porters,
sí, sí,
del Barça.
Rustu. Tu fitxes el millor porter del món del moment, com era Víctor Bahia
Ho era.
I tu el vas fitxar com a millor porter del món. I et ve i el fulmines. És que amb tres partits, el Víctor Bahia va passar de ser el millor porter del món a un tio que a la porteria se li feia 10 metres d'alçada. Li fotien totes. Vull dir, no... Clar, vull dir, és que això... I segurament no va ser culpa de... evidentment, pues tens mal partits i culpa de Víctor Bahia una part sí que, però després és que la pressió que dona el Camp Nou als porters és massa gran, i això no ho canviarem mai, eh? Vull dir, no... l'afició del Camp Nou, tot i que no, sí, perquè amb Guardiola hem canviat, no hem canviat una merda, vull dir, continuem sent iguals de cerizos i de tot, vull dir que... I ens vam menjar Víctor Bahia, no? Vull dir que hi has fitxat dos porters amb caràcter, i això és important.
Anem a parlar ara del trident ofensiu del Barça. Neymar ha tornat a marcar. Luis Suárez marca de dos en dos en Europa. Ahir Messi no va marcar, però sembla que el Barça està trobant altres vies per poder foradar la porteria contrària.
Sí, sobretot l'últim mes i mig de Neymar era més aviat justet, i sembla que torna a agafar el seu nivell. I, bueno, Messi torna a estar en mode superstar, no? A mi, certament m'agrada molt quan baixa al mig del camp i a vegades està com de doble pivot amb Busquets, no? I és, bueno, fes el que vulguis, i també el joc que dona, no? Perquè crea una superioritat al mig del camp que a partir d'allà el Barça crea joc i després s'incorpora a l'atac, no? I, clar, abans el que passa és que venia al mig del camp i a dalt pues, teníem a Pedro i a qualsevol altre, o a Alexis... imagineu-vos, i a dia d'avui tens dos jugadors a dalt que no permet que cap jugador de la defensa el segueixi. Llavors, clar, és que tenint aquests tres, si aquests tres estan inspirats, és el que deia abans, si Suárez et fa dos gols en una eliminatòria de Champions a camp contrari, és que segurament en un 90% de les vegades passaràs.
Sí, el desequilibri que donen aquests jugadors per mi bàsic i clau durant aquesta temporada, i el que queda si els tres poden continuar, perquè la veritat és que han encaixat bastant bé per les característiques de cadascun, perquè Suárez, a part de tota la seva qualitat com a davanter, que ho va demostrar ahir, el tema del treball que dona els 90 minuts, per mi impressionant, és que em recordava el millor Samuel Eto'o, i era una figura que necessitava aquest equip perquè té caràcter i ho contagia a la resta de l'equip. És cert que Neymar ha baixat una mica, però a mi davant el Sevilla em va agradar força, i tampoc vaig entendre molt el canvi de Luis Enrique de treure Neymar, i no sé qui va, crec que va ficar, no me'n recordo qui va ficar, algú al mig del camp, em sembla.
A Xavi,
no? I es va cabrejar bastant, cosa que m'agrada, perquè vull dir...
Bueno, d'això en podem parlar, perquè...
A mi em va agradar bastant a partir de Neymar. El del Sevilla em va agradar i no vaig entendre el canvi.
Vull dir, jo estic d'acord amb que el canvi és bastant incomprensible. Tot i que la primera part és molt bona i la segona no havia tocat bola, però un jugador, vull dir, no pot enfadar-se així en públic mai de la vida, i menys si estàs substituint algú, si t'estàs substituint algú com Xavi Hernández, que no, tu no li pots explicar res a Xavi Hernández. Vull dir, és un tio que ha guanyat tot i ho ha sigut tot en el millor equip de la història del futbol. Vull dir que no...
Però jo no veig que el problema o fos Xavi o fos que ell
substituís
ell ja, però jo crec que el cap de Neymar era perquè sempre jo, dels tres, no? Vull dir, si Suárez estava fent un pitjor partit, que ara no sé, després tampoc la influència que va tenir ha fet de tenir Suárez després o per marcar millor els centrals o el que fos, però jo crec que el que ell té en ment és saber el motiu de per què sempre gairebé ell és el que sol ser el primer canvi dels, perquè sé que a Messi no el podem canviar,
bueno,
però bueno,
perquè Messi no ho canviaràs mai. Luis Suárez és un jugador que es pot passar tot el partit sense haver tocat una pilota, i la que té la fotrà a la intra, i segurament Neymar és el jugador que físicament es buida més, és el que se li nota més, té més desgast a l'hora de minuts, i per això segurament és el jugador que és dels tres que el canvia més. Però després tant per Luis Suárez també el van canviar, no sé si el dia del Granada també es va enfadar molt. Vull dir, no em sembla una actitud correcta a mi, i demostra que hi ha un problema en aquest vestidor, i perquè les coses estan anant bé, però si les coses no estiguessin anant bé, això jo crec que donaria més d'un mal de cap.
I també entenent el canvi, no? Perquè era el canvi quan anàvem guanyant, pot ser?
No, estàvem empatant ja.
Estàvem empatant?
Ara no ho sé.
No, no? Estàvem guanyant, sí. Que m'ho diu el Guti, ojo.
Vale.
Que, sí, perquè clar...
Que ho digui el Guti...
Que ho digui el Guti, ojo,
Déu-n'hi-do,
Està canviant molt les coses, feia temps que no venia. Bueno, i clar, també has d'entendre que no és un canvi de Neymar per Pedro, que és jugador per jugador, és que l'equip jugarà d'una altra forma, i no sé, és que... Si estàs... sortint tu perquè entri un altre jugador a portar una altra cosa a l'equip. No, em semblaria això, no? Si el canvi és amb empat i és Neymar per Pedro, tu pots interpretar com dir, ostres, què, el Pedro és millor que jo i ara ho farà millor. No, és que tu canvies la forma de jugar a l'equip i tu et sacrifiques perquè entri Xavi.
I que l'entrenador és qui mana en aquest equip.
Exacte, no, és que a mi no m'agrada, i perquè em sembla un numeret, i si li has de dir alguna cosa a l'entrenador, que crec que no... Li dius
en privat, sí. I no davant de tothom,
però bueno,
sí. és fer visible, ho fa expressament perquè és fer visible i que es parli d'això, no?
El que passa és que em sembla que a Luis Enrique això li bufa entre bastant i molt, no? Perquè després li pregunten a la roda de premsa i ell amb el seu posat de sempre diu, això són xuminades, next.
Que per xuleria ja coneixem Luis Enrique, i l'hem tingut de jugador aquí, l'estem tenint d'entrenador, i que per xuleria no el guanyarà ningú, eh? Però...
Sí, bueno, potser ja no és xuleria, és dir, no m'interessa aquestes
per
coses.
Per mis cojones, no? Luis Enrique és molt així, ja sabem com és.
Bueno, jo crec que també els sap tractar, i si sempre fos si la seva gestió fos a base de xuleria, jo crec que les coses no anirien com van, però bueno, jo crec que sí que Neymar no té motius per enfadar-se, perquè és titular indiscutible, i bueno, tant quan ho fa millor com quan ho fa pitjor, ell és titular, i no sé, és que clar, t'estan canviant per Xavi Hernández, és el que deies, també sembla una falta de respecte pel que entra, però bueno, no sé.
Bueno, i ni que sigui Pedro, Vull dir, Pedro té un mundial,
no,
i tu
sí,
no.
Sí, sí, que... sí. No, Pedro mola, hòstia.
i punto.
Sí.
I ha marcat en una final de Champions que tu ni has jugat encara. Vull dir que,
exacte.
Final no, que de anima... Champions supera la...
Sí,
la...
Ha marcat a tot, sí, ha marcat a tot. Club, sí.
Vull dir que per molt que estigui substituint a Pedro, que sembla que sigui un mindundi, Pedro és un jugador que té una carrera darrere que molts jugadors de futbol de l'elit i històrics no han tingut.
I després
no?
Portades com amb preus de 10 milions, 15 milions que el Barça el podia vendre, que dius, l'estàs regalant.
Ja, ja.
Vull dir, perquè amb aquests preus...
Bueno, perquè l'estàs regalant al no fer-lo jugar, també.
Bueno,
eh?
Clar, perquè és un suplent, però si compres la trajectòria que tu estàs comentant amb un preu de mercat de 10 milions d'euros, home, sisplau.
No. I és un suplent... No és... De, mira de qui és suplent. Clar. No és el mateix ser suplent de Morata que ser suplent de Messi o de Suárez, eh? I, que... I després, si vens a Pedro, en el cas que puguis fitxar, hauràs de fitxar un jugador que t'accepti el rol de Pedro, que quan entri et doni l'entrega de Pedro i tot el que et dona Pedro, que crec que fàcil no serà, i segur que no el fitxaràs a 10-15 milions d'euros.
Segur.
Un altre jugador que ja n'hem parlat és Luis Suárez, va marcar dos golaços, podríem dir. Si li perdonen els errors que té amb aquests dos gols de cara a porteria?
Clar, això dels gols, si... Clar, ens en recorrem molt dels gols del Sevilla perquè ens costen dos punts. Clar, si el dia de Sevilla, doncs... Bravo no falla i ells no ens fan el primer i tan sols ens fan el segon, doncs no ens en recordaríem tant. El que passa és que, clar, bueno, ens vam deixar dos punts que tant de bo no els haguem de tenir en compte quan s'acabi la Lliga.
Jo li perdono, jo avui li perdono. No sé si el diumenge després del partit de València fa un partit igual de dolent que el del Sevilla, però, clar, amb els dos golaços i a més amb la forma que els va marcar, perquè els va fer ell solet, vull dir, fent la mateixa una jugada molt semblant, però inclús la primera més difícil, a més inclús el primer gol com Maxwell cau al terra, vull dir, la força que té per protegir la pilota i després que no va xutar molt bé, però bueno, Sirigu tampoc va estar molt, molt encertat i per mi, doncs, davant aquestes jugades i tot el que porta res, endavant, i em sembla un jugadoràs.
És que no crec que se l'hagi de perdonar res, vull dir, és que està fent una temporada molt bona.
Avui porta 18 gols, eh? En totes les competicions són molts gols. I clar, no ha jugat ni... Els dos, tres primers mesos no ha jugat.
Tot i que evidentment és un jugador de futbol, és persona i pot tenir un partit dolent, però és que el nivell constant de Luis Suárez és bo, és excel·lent.
Ahir, a banda del PSG-Barça, també hi va haver un Porto-Bayern de Múnich on l'equip de Pep Guardiola va viure una desfeta inesperada. Si a l'1-3 al camp del Paris Saint-Germain no el firma cap culer, a l'1-3 del Bayern al camp del Porto tampoc. Els errors individuals van condemnar l'equip. Tot i això, abans parlàvem del cas del Shakhtar, confieu en una remuntada del Bayern?
Jo ara aposto aquí que el Bayern de Múnich passarà aquesta eliminatòria. Sembla que té potencial per guanyar 2-0 a casa seva al Porto. Ara que després potser és l'aposta que faig, que després en aquest programa som molt fans de posar talls de...
Després l'asfalt que sortirà,
de
ja
veuràs. Històries,
ja, algú i... t'hi està frotant les mans, eh? M'ho millor dit.
Però bueno...
Home, és possible. Pel que passa que hem de tenir en compte que ara parlem de les baixes del Paris Saint-Germain. El Bayern no jugava ni amb David Alaba, que em sembla un jugador bestial, i amb Robben i Ribéry, que és el desequilibri pur a l'atac. Però sí que és cert, i a mi em sobta molt el fet aquest de, tot i que ja guardi la porta d'aquestes temporades, els errors d'ahir de Dante, de Boateng, del propi Neuer,
Xavi Alonso,
sobretot el primer gol, perquè dius, per què intentes treure la pilota d'aquesta forma, perquè cap d'ells és Piqué ni cap jugador capacitat per treure la pilota, doncs un cop de peu i la pilota al davant, vull dir, són errors per aquest nivell de Champions incomprensibles, però bueno, això no vol dir que el Bayern no pugui remuntar, que són dos gols. I a més crec que el Porto no tenia, no, els dos laterals estan
ni
sancionats,
Alexandre ni
Danilo, el que ha fitxat al Madrid. Però bueno, el Porto m'està agradant, eh? Jo vaig veure un resum ahir del partit i té un equip bastant físicament molt, molt potent al mig del camp, de bon davanter com Jackson. Té un equip, m'està sorprenent bastant, eh? aquest any.
En Ricardo Quaresma, eh?
És que... Home, però va fer un golaç.
Recordarem
de l'època, però
ostres, quins records. De fet, el Harry Potter de...
Del Balade.
Del Balade,
sí.
Així, ja en la porta va presentar Ricardo Quaresma com el sí. Harry Potter de...
Bueno, aquests els presidents ja són molt, no? Tienen la zurda de Rivaldo, no? Ostres, i després, amb el que deia el Marcos, comentàveu l'error de Dante, la parella de centrals de Brasil de l'1-7 contra Alemanya són Dante i David Luiz, eh? O sigui, ha de ser ahir...
Déu-hi tot, sí, sí.
Sí, sí.
A la resta de la jornada anem ara en el derbi madrileny, un 0-0 que es va veure el Calderón, tot per decidir el Bernabéu. Una part pel Madrid, una part per l'Atlètic, podríem dir, d'aquest partit de dimarts. Quin dels dos, jugant al Madrid a casa, el veieu com a favorit?
Hauria.
Sí, jo, és que per nivell de joc, a mi la primera part del Madrid em agradava força. Inclús va recordar per moments a la que va jugar al Camp Nou. Inclús millor.
Sí, a mi em fa ràbia perquè... admetre-ho, però...
Sí, que el Quim fica una gala com dient, bueno, ho he d'acceptar, perquè sí, sí. No, és que la teniu... O Black sí, va fer parades impressionants. I el joc amb... Jo crec que des de Modric i amb... i Kroos són dos jugadors que ara...
Que a mi hi ha una cosa d'aquest Madrid que crec que és positiu per la resta d'equips del món. Arriba molt desfet als últims minuts del partit. Jo crec que físicament aquest el Madrid és bastant vulnerable, no tant que els jugadors no siguin potents, sinó que acaba els partits molt desfet, no? I l'Atlético de Madrid va, els últims, sobretot un quart d'hora, 20 minuts de la segona part, va apretar moltíssim i perquè no té la qualitat que tenia l'any passat o pel que fos, però no va aconseguir marcar perquè no...
I el caràcter de supervivència d'aquest Atlètic és brillant, és perquè té, jo diria que té inclús Mandzukic, xiquets, Manso, bons jugadors, però no arriba al nivell de Diego Costa, cap dels dos. Oblak està jugant Champions, però també tenia Courtois, vull dir, ha perdut peces importants, però és això, és que el caràcter que li dona Simeone, i ull cas, jo que sé, si arriba a descansar amb 0-0, l'Atlètic té moltes possibilitats de forçar pròrroga o de marcar en qualsevol jugada de pelota parada. Vull dir...
Jo no veig descabellat que l'Atlético pugui passar a l'eliminatòria, eh? És a dir, sí que el Bernabéu al Madrid parteix com a teòric favorit, però clar, és el de sempre amb això de Champions, jugues a casa però un empat a gols no et val, i l'empat sense gols, jo crec que Simeone a dia d'avui li firmes un 0-0 al final dels 90 minuts i el signa tranquil·lament. Sí que el Madrid, ostres, sobretot la primera part em va fallar de molt clares i se'n recordaran, perquè la de Bale, jo crec que Bale fa el gol, no sé, potser en el minut 10 i les coses haguessin canviat, sí, molt. I després n'hi ha una Benzema que fa el taconet en lloc d'encara porta, que dius ai mare, ai mare. I sí, després clar, hi ha ronron al Bernabéu. I sí que al final els últims 10 minuts, doncs, l'Atlético podria haver marcat. No crec que Simeone es trobi a disgust amb aquest resultat, i jo el veig amb possibilitats, perquè és que et fan un gol de corna i la feina s'ha de pel Madrid per fer-ne dos.
Hi ha una cosa positiva per l'Atlético, i és que no juga Mario Suárez, que em sembla un jugador bastant fluix, i jugarà Thiago. Vull dir que aquí sumem qualitat i jo crec que pot ser positiu per l'Atlético.
I després quan va sortir Raúl García, semblava Van Basten allà, saps? Bueno. El posa allà com de mitja punta i, ostres, i no sé, jo...
És, Raúl García és dels jugadors més bruts que he vist últimament.
Sí,
sembla un jugador... perillós.
Jo estava escoltant el partit.
Bueno, és que és
jo recordo una jugada que va ser amb Jordi Alba, que crec a la Copa o a la Lliga també, que d'una entrada que...
L'altre dia va sortir la primera jugada que fa és un cop de colze. I em sembla un jugador lamentable.
Sí, sí, a mi també, i amb Diego Costa, i a mi hi ha una sèrie de jugadors que tinc creuats, però estava escoltant el partit per... Bueno, es pot dir altres emissores, sí, per la Copa, sí, és competència, però...
Això ho has d'explicar bastant bé.
No, home, els partits del Madrid, sí, sempre, sí, molt fan. I el que comentaven és... Bueno, un del... no es recordo qui era, deia... Diu, a mi un futbolista m'ha dit que Raúl García és el jugador més fill de puta que m'ha tocat cobrir. I que... Que sí, però bueno, realment quan juga contra el Madrid, diguem-ne que és el nostre aliat, no? Per poc que ens agradi o per molt que ens sembli un brut.
Un dels jugadors per això que us voldria parlar és de Isco, del jugador del Madrid, que amb la baixa de James va tenir joc i continuïtat, però ara Carlo Ancelotti no s'atreveix a sentar cap del trio la.
Isco al Barça.
És que és el problema de fitxar aquests jugadors als preus que els fitxes amb l'aura que tenen, no? Vull dir que amb el Barça aquest any estem tenint sort perquè els tres jugadors ho estan fent molt bé, però sí, jo què sé, Neymar, si és una temporada lamentable, no el podria sentar, perquè...
Però potser tampoc tens el... no tens un Isco.
No, no, això, amb això és veritat, eh? Amb això, aquest punt tens tota la raó. Però vull dir que feia l'exemple aquest perquè el Barça té la sort de que les coses li funcionen. Però no, perquè el que volia deixar clar és que no és una cosa del Madrid, sinó que és una cosa del futbol actual, no? Que tu tens aquests jugadors i que juguen per contracte, no? Quasi bé.
O pel que pagues, perquè clar, jo...
Exacte.
James és un gran jugador, però ara la sensació que tothom tenia era com m'has pagat 70-80 milions d'euros, jugaràs tu abans que Isco, quan Isco és un grandíssim jugador i solament serà la base de la selecció espanyola a mig del camp durant les primeres temporades. Vull dir, i passa amb jugadors Morata, ara, molta conya va avançar Morata, quan el Juventus està fent una grandíssima temporada i potser acaben jugant com a davanter a la selecció espanyola. Vull dir, que són jugadors joves que necessiten minuts i que tampoc entenc molt com, bueno, perquè el Florentino i aquest tipus de presidents doncs gasten tots els diners en un crac per sobre del que podríem anar.
És una mica el que parlàvem abans de Cas Bartra amb Piqué, però i clar, fitxar aquest tipus de cracs té una doble lectura, no? Que tu no pots sentar de forma permanent, el pots sentar un dia, però no pots sentar de forma permanent un jugador que t'ha costat 70 milions d'euros.
És que no perquè és una bomba a la vestidor, és que no té sèrie,
bueno, és el que va passar amb Kaká, no? Vull dir, Kaká, sí. Vas fitxar-lo per 60-70 milions, el vas de seure i no va ser rendible perquè no ni va jugar ni després vas treure el benefici per les altres bandes com és publicitat, com són samarretes, etc, no? Vull dir que sentar un jugador d'aquests no pots.
I més en el cas de Madrid, que els fitxatges són fitxatges molt presidencials, que sentar tu a un fitxatge del president, doncs diguem-ne que estàs creant un conflicte o l'estàs desacreditant, no? I crec que aquí crec que és un problema, perquè a mi és com sembla un jugadoràs i quan jugo amb el Madrid...
I l'afició del Madrid també segurament pensarà igual que el que estem parlant
nosaltres, que
prefereixen avançar Isco que a James.
Sí, sí. Però...
Anem a parlar ja de l'últim partit d'aquests quarts de final, potser el menys nom que té, Juventus-Mònaco. Els italians tenen un avantatge d'un gol per visitar el Principat. És suficient aquesta renda?
Sí, és suficient. T'explicaré... Bueno, no sóc un expert, però pel poc que he vist del Mònaco, no em sembla un equip que basa molt el seu joc en la defensa, no? I el fet de tenir una renda d'un gol, la Juventus és un equip que defensivament també és molt sòlid i jo crec que per la Juve li és més que suficient aquest resultat. El Mónaco no el veig, anava a dir capacitat, evidentment capacitat sí que pot tenir una oportunitat i marcar el gol, però és molt complicat marcar un gol a aquesta Juventus i més un equip com el Mónaco que a nivell ofensiu és bastant limitat.
Estic mig d'acord amb el Quim, estic d'acord de que la part defensiva del Mónaco és, bueno, és la part més fluixa, però jo vaig veure bona part de l'eliminatòria contra l'Arsenal i a mi el Mónaco em va agradar. A mi m'agrada bastant. Crec que és un equip amb un entrenador molt molt jove, que inclús sembla jugador, que no sé, potser no arriba ni als 40 anys, i amb una sèrie de jugadors que jo coneixia, però tampoc els havia vist a jugar així de forma regular, i m'han agradat molt, perquè tenen un Martial, que és molt bo, que es diu Yannick Ferreira, que crec que el Marc Lladó va fer un article parlant-ne d'ell, Moutinho...
Sí, és un gran jugador, Moutinho.
Sortia, igual que Berbatov no s'aguanta, però va fer, no sé, l'eliminatori contra l'Arsenal, un o dos gols, i un d'ells molt maco, no?
Clar, però aquest és el que comenta el Quim, de que l'Arsenal va ser com la sorpresa, no? Perquè l'Arsenal, òbviament, va agafar el protagonisme i va ser qui volia endur-se l'eliminatòria, però el Mónaco sí que, suposo, que no té aquesta capacitat per poder liderar ell el partit tenint la pilota, perquè òbviament defensivament és, bueno, crec que ha rebut solament 4 o 5 gols en aquesta Champions,
vull dir,
té un bon porter, un sistema tàctic molt ben treballat defensivament, però que l'atac li costa, i la Juventus a mi em sembla com un jugador i un estil de joc molt competitiu com li passa al Barça. En aquestes eliminatòries és molt difícil que li puguis ficar mà en...
Sí, jo estic d'acord, però també signo la Juventus a semis.
Sí, home, abans que el Madrid, sí.
Clar, sí, és que sí. Clar, estem arribant allà a uns nivells de la competició.
No pots escollir, bueno, vull dir, bueno, clar, pots escollir de certa manera, però...
Unes semis en Juve, Atlético, Porto, jo crec que les signem tots, vull dir...
No, però dic que ens toqui a nosaltres, no? Perquè dius, bueno, sí, la Juve és un bon equip, tal, sistema defensiu, etc. Però clar, amb unes semis de Champions, és que clar, estàs entre això, Madrid o potser el Bayern, no? Ostres, la Juve de cap.
Sí, sí, sí.
Clar, si Morata t'ha de fer fora de la Champions, doncs, saps? Plega la barraca i fora.
Bueno, que faci fora el Madrid la Morata, no? Vull dir que...
escolta'm.
Això
no ho havies pensat.
El gol d'Alex, no? Però això passa per entre vegades, eh? No, hi ha clau, no, contra... potser, no sé si hi ha clàusula.
És com el de Morientes amb el Mónaco, no?
El cagazo, igual. El cagazo.
Va, fem una pausa molt curteta i tornem de seguida per fer la prèvia del Barça-València d'aquest dissabte.
Set de ràdio. 91.7 FM.
Vine a comprar al Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Sabateries, rellotgeries, moda, supermercats, pastisseries, electrodomèstics, música, esports, òptiques, peixateries, mobles, joguines, cosmètics... Salut.
La més àmplia varietat de botigues t'esperen al Centre Comercial d'Horta, gaudint de la millor qualitat, servei i garantia. No t'ho pensis més i vine. Centre Comercial d'Horta. Ho trobaràs tot.
Què passa? Ja està? S'ha acabat?
És clar, estem fora d'hora.
Fora d'hora?
Fora d'hora, un programa diferent. Amb en...
Bona nit!
I en...
Bon dia!
De dilluns a divendres, de 4 a 6 de la matinada.
Uf, quina mandra!
Restaurante Cantuté ofrece cocina de mercado, hecha con productos de temporada. Prueba nuestros menús de lunes a viernes o ven a cenar los sábados con la familia o los amigos. Platos combinados, hamburguesas y probablemente las mejores bravas de Horta. Con más de 7 tipos de salsas a elegir, nos encontrarás en calle Horta 211, metro línea 3 Valldaura o línea 5 Horta. O entra en cantuté.com.
En Set de Radio, Hanky Fan. Los viernes de 12 a 2.
Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el caloret de foc y la flama.
Presenta Javi Martín. No te lo vaya a perder.
Hanky Fan.
Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
Futbol i més futbol. A Marca Tuncall. A Set de Ràdio.
Passen 11 minuts de les 9 i passem a parlar ara sí del partidàs d'aquest dissabte València-Barça a les 4 de la tarda. Després de deixar-se dos puntets a Sevilla, els de Luis Enrique estan pràcticament obligats a guanyar si no volen perdre el liderat. Després del partit d'ahir, confieu en una victòria del Barça?
Espero que sí, però el rival és com el Sevilla, vull dir, els rivals durs, està fent una molt bona temporada i té un gran equip. A mi m'està sorprenent molt el seu rendiment. Podem ficar-li ja noms propis al que comentàvem ara fora de micro amb el Jordi, no? A defens, bueno, un porter ja confirmat com Diego Alves, els dos centrals, Mustafi, també en dir gran treball durant tota la temporada. A mi André Gómez, al mig del camp, bueno, no el coneixia tampoc, ja està fent una molt bona temporada, i els davanters, que inclús la plantilla que té, no? Que juga al Cáceres o juga a Negredo, Feulí, Piatti, és un equip perillós quan té espais. Físicament treballa molt bé al mig del camp i a l'aspecte defensiu, i al Barça li costarà, jo crec que li costarà. Espero que pugui guanyar, però serà un partit dur.
A mi és un equip que, així de priori, em cau bastant malament, però...
Per què?
Bueno, històricament, vull dir...
Els valencians,
Cañizares i aquesta gent. Tot i que ara Cañizares em cau bé, però bueno. L'altre dia li vaig demanar una foto el dia de Champions, eh? Sí. Estava allà ell amb el WhatsApp i amb els grups aquests del pòquer i no sé què. Sí, està allà amb el plus. Bueno, ja està.
Estem fent una mica de pilota rosa,
una mica ara? De pilota rosa, se me'n va el tema. No, però és un equip que ha aconseguit que tornar-los, entre cometes, a considerar-lo un gran equip, no? Perquè ve al Camp Nou i jo crec que ningú dona per feta la victòria, i més com va anar el partit d'anada. I el que deia el Marcos, o sigui, per mi tenen un bon equip, un entrenador que s'ha destapat, perquè en uno... Jo no sé d'on venia.
Bueno, no sé, és que era porter del Depor, no?
Ja sí, sabia que era porter del Depor i que anava amb pantaló llarg, que a mi m'agraden els porters amb pantaló llarg,
com
però...
Busquets,
clar, com Busquets, sí. Però bueno, vull dir que s'ha destapat com un bon equip i amb el que dèieu, en noms propis, que es nota que, bueno, que ha vingut el Peter Lim i bueno, que allà hi ha calés, perquè no sé, no qualsevol fitxar a Negredo o potser Rate Alcácer, que segur que va tenir bones ofertes. I a mi un dels noms que m'agrada molt i que ha jugat molt poc aquesta temporada perquè és molt jove és Rodrigo de Paul, que és un jugador argentí, i que ara últimament li està tornant a donar confiança i m'agrada molt, no crec que jugui al Camp Nou. Però ja dic, un equip que té el que deia el Marcos Negredo, Adal, Paco Alcácer, Piatti, jo crec que ens pot fer mal i és un partit que arriba un moment que no és l'òptim, no? Perquè potser el Barça està més pensant en l'eliminatòria de Paris Saint-Germain, són tres partits complicats en sis dies que, bueno, vulguis o no, doncs pot afectar i bueno, ja veurem, i l'hora tampoc ens beneficia, perquè crec que tots els partits aquests a l'hora de la siesta doncs...
Ens han posat els tres partits consecutius que venen ara a les 4 de la tarda.
Sí.
I crec que tots abans del Madrid, no? Crec?
Sí.
Crec que ho van dir, abans que el partit del Madrid, no?
Perquè el de l'Espanyol també és a les 4, després tens el...
La Real Societat, pot ser.
La Real Societat a les 4, però tens entremig tens el Getafe.
Getafe o... entre setmana, pot ser.
Entre setmana, el Camp Nou, sí. Vull dir que sí.
Sí, és una mica que... estrany. I pels futbolistes també, inclús per la preparació del propi, no? del propi partit.
Sí. I per l'afició també és una hora que és... Bueno, a mi no m'agrada gens.
Jo
prefereixo mil cops les 12 del migdia que no pas les 4 de la tarda, eh?
Bueno, jo per mi ni una ni l'altra. Però les 4 de la tarda, és que, bueno, és que has de dinar ràpid, anar al camp, no sé, no et pots ni fer el postre.
I és que bé, si perds a les 10 de la nit, vas a dormir i ja està, no?
Però sí, no, si perds a les 6
de la tarda, et dura la mala llet fins...
Clar.
Són 6 hores de mala llet, eh?
Acaba a les 12, dos cubates i al llit, no? Clar.
Abans, Jordi, parlaves del partit de la primera volta on el Barça es va endur 3 punts amb un gol de Busquets al minut 93. Espereu aquest partit del Camp Nou amb una tònica diferent?
Ja veurem.
Que sí, perquè el partit de València va ser d'aquells de mastegar sora realment, eh? Que el Barça tampoc no estava molt inspirat, que el València es va tancar molt bé al darrere, que va ser un partit avorrit, a més no poder, i esperem. El Barça també està en un altre moment, la primera volta del Barça fins a, bueno, el 2014 del Barça no va ser el més positiu que haguéssim pogut esperar, i ara el 2015 està millor, no? Vull dir que hi ha més el Camp Nou, el teu camp, un camp més gran, un camp amb la gespa com a tu t'agrada. Vull dir que jo crec que el Barça pot fer un bon partit aquest dissabte, jo crec que guanyarà.
Sí, a més jo tinc la idea de que pugui anar jugant de la forma que ha jugat els últims dos partits quan no s'ha desenjudat del partit, és a dir, ha tingut la pilota, ha sigut pacient, ha trobat bé, bones passades entre línies. Vull dir, jo crec que jugarà més l'equip titular perquè tens el Madrid que hi ha a dos punts. Vull dir, no pots fallar més, perquè saps que el Madrid a més té el calendari crec, bueno, més positiu que no el Barça.
Bueno, el Barça encara ha de jugar contra la València, demà cap de l'Espanyol, demà cap de l'Atlético de Madrid. No cal anar-hi complicat. A Madrid em sembla que només el Sánchez Pizjuán hagi com a partit complicat.
Ara us proposo un joc, i és si el Barça, entrem a la hipòtesi que el Barça punxi aquest cap de setmana, el veieu capaç? Teniu esperances de que el Madrid també punxi i pugui recuperar el liderat?
Jo crec que el Madrid algun punt que altre es deixarà, tot i que sigui a casa contra el Màlaga no ho tindrà tan fàcil, almenys com les últimes jornades.
Sí, a més, tots confiem que en aquest desgast físic que li està suposant enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid a la Champions ho pugui pagar en un partit de Lliga. Jo crec que els dos es deixaran punts. El Madrid no tinc molta esperança, però algun es pot deixar, i el Barça crec que també.
Sí, jo és això, jo crec que en cap dels dos guanyarà tots els punts. Crec que també dependrà de si el Madrid passa ronda o no passa ronda, perquè jugar unes semis doncs també t'afegeix desgast i també potser una distracció psicològica, com el que dèiem ara del Barça amb aquests partits entre Paris Saint-Germain, i que a final de temporada tots estem parlant de que el Barça li toca a l'Espanyol, li toca al València, però potser els partits més complicats són contra els de baix, que s'estan jugant la vida i que a l'anada potser firmarien un empat contra el Barça, i a dia d'avui l'empat no els hi val, i van a per totes. I jo crec que aquests partits a final de temporada són molt més complicats del que a priori el nom de l'equip et diu, no? Perquè t'aniràs a Camp del Granada o t'aniràs a, bueno, els equips que estan a baix i et costarà.
El Real Madrid, com heu dit, juga contra el Màlaga aquest cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre. Veieu clara una victòria blanca pensant, però, que tenen el partit de dimecres contra l'Atlètic?
Jo crec que guanyaran, però no tindran tantes facilitats com el dia que va ser contra el Granada.
El Granada.
Evidentment. i contra l'Eibar, sí, més que menys, també va ser un partit força, força assequible, no? Vull dir que, jo, que el Màlaga és un...
El Màlaga va guanyar el camp, no?
Sí,
el Màlaga... Sí, veritat? Sí. Aquell gol d'aquella errada d'Alves, crec.
Gol d'en Rabat, pot ser?
És que no em recordo.
No, de Juan
Mir. No, és una pilota no, que perd Alves,
Alves o Mascherano, i... o sigui, una Alves, contra. Alves. Però que el Màlaga està fent bona temporada, té bons jugadors a dalt, eh?
Sí, sí, vull dir que... Clar, rival perillós. Que és, una, és un rival que si et distreus et pot... Et pot... Si més no empatar, no? Sí. Vull dir que jo crec
no, ha,
que...
ha tret un munt de jugadors joves que estan, estan fent una molt bona temporada, perquè de fet Juanmi va anar a la selecció substituint a... Sí. No recordo qui.
Costa, no sé qui, algun cas va lesionar, sí, o Fabri, Costa, no recordo.
Sí. I tots els altres jugadors que tenen, de fet el Màlaga va guanyar el Camp Nou i quan vam anar allà vam empatar 0. Vull dir que, no sé, sí, que en 180 minuts el Barça no li ha fet cap gol, algú bé deuen fer. I, però bueno, és que clar, és el Bernabéu, és el Madrid que... que nosaltres ho hem de guanyar tot, però ells també, no? Si la situació fos un Barça-Màlaga, a mi em costaria contemplar que el Barça pogués punxar. Però bueno, ja veurem.
Anem a rematar la tertúlia d'avui fent la porra dels partits del Barça d'aquest cap de setmana i de Champions. Dissabte, com hem dit, a les 4 de tarda, Barça-València. Quim?
2-0.
Marcos?
2-1.
Justet? Jordi?
3-1.
3-1. Guti?
3-1.
3-1 també.
Ah, no, ja han dit 3-1, no?
Ho ha dit el Jordi.
Doncs,
re, compartim el pernil, Guti.
3-0 s'ha dit?
No.
Doncs per mi.
Doncs va, jo 1-0. I el que la porra que tothom està esperant dimarts a 8:45 del vespre, tornada de Champions. Barça PSG. Quim.
1-1.
Gol marcarà Ibra, no?
I ens farà callar, no?
Ibra o Matuidi, jo crec.
I el del Barça ja...
I el del Barça... No, jo crec que em marcarà...
Matié.
No, Matié. Hòstia. Això ho hauria pogut dir al Madrid.
I fent-nos callar.
Marcarà Rakitic, algun d'aquests.
O Maxwell en pròpia porta, no? Ja, sense celebrar-lo.
Clar, l'Ibra a una banda i el Matié.
Clar.
Va.
Jo un 3-0.
3-0. Optimista.
Jo repeteixo el 3-1.
3-1. Guti.
1-3 penals.
1-3 i pròrroga i penals al Camp Nou, eh? Sí, sí, sí. Amb taquicàrdia.
I qui guanya?
Ah, mira, no havia arribat fins aquí.
No, no, si hi ha pròrroga guanyarà el PSG, seguríssim.
Dius, algú... oh, Messi falla l'últim penal, va Quim, per tu.
No, no,
i
no
convidem
això,
el Quim a la propera...
No
dic... Fa Quim programa sol.
No dic per això, però que psicològicament... Qui guanya és
el partit del Chelsea-PSG va ser disputat fins al final.
Sí, sí.
Va, jo com a resultat doncs un 2-0 que no l'ha dit ningú. Doncs fins aquí la tertúlia d'avui. Gràcies al Jordi Sotorra, al Marcus Castro i al Quim del Clos per aquesta tertúlia tan amena. I anem a veure què ens heu dit avui a les xarxes socials. El Guti, que ara ha dit que Messi fallaria aquest penal al partit de tornada contra el PSG, que el fallaria Messi, què és el que preguntem avui a les xarxes
aquest
socials?
Aquest any no me'l guardaré, si passa.
No, sí, sí, aquest també.
Què ens han dit? L'Albert ens ha dit...
Què preguntàvem,
ai, hosti,
primer de tot?
Primer preguntàvem si l'1-3 és un coixí suficient pel partit de tornada. I, bueno, ja sabeu que entre el Facebook i el hashtag Coixinet Marca ens han anat dient cosetes.
Va,
i
la
què
primera.
Ens han dit? Un resumet. L'Albert, que ha dit que molt s'ha de torçar tot para que no passem. Jo crec que amb aquest 1-3 és més que suficient. Un altre optimista, que de fet la majoria està optimista, és la Maria, que no ens podem dormir, però sí, és suficient. I per tancar, farem un que... Per fer el contrapunt, el Marc ha dit, jo no confiaria tanto, Ibra, te puede meter dos y entonces a sufrir. Es cojín solo si marcamos en los 20 primeros minutos.
Acabem aquí aquesta edició del Marca. Ens retrobem la setmana que ve, dia de Sant Jordi. Gràcies als tertulians que avui ens han acompanyat i, com no, gràcies també a l'equip del programa que el fa possible cada dijous. La frase de tancament d'avui és d'Eduardo Galeano, el poeta uruguaià que va morir el passat dilluns. Gran amant del futbol, va afirmar: al llarg de la vida un home pot canviar de dona, de partit polític o de religió. però mai pot canviar d'equip de futbol. Bona nit i que el futbol us acompanyi.